pel curs de l'any 2026-2027 i que tenen un pressupost de 3 milions d'euros.
Amb aquesta notícia arribam a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com esteu? Benvinguts a un aviador de dimarts que estarà farcit de reflexions sobre arquitectura i urbanisme i també de recomanacions en forma de llibre. Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvingut tothom. Encetarem programa en la secció d'arquitectura d'Anna Cristina Llorente, avui centrada en els canvis que poden generar en el paisatge la presència o no de vegetació d'arbres, en aquest cas a compte de la polèmica que ha acompanyat la tala d'Esvella Ombra de la plaça Llorenç Villaronga de Palma. Després, Maria Cuenet ens durà la segona part del serial dedicat a la figura de Jesús de Natzaret a la literatura i acabarem parlant en Laia Alegret, llibretera de Drac Màgic. Són les 6 i 6 minuts. Miquel Àngel Fiol és el control tècnic. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Amb una secció, la d'avui, ho dèiem a l'inici del programa, que va de paisatges que canvien la seva fesomia.
There's something in the wind, I can feel it blowing in. It's coming in softly on the wings of a bomb. There's something in the wind, I can feel it blowing in.
Cristina Llorente, com estàs?
Estic trista. Estic trista.
T'has posat una cançó trista.
I a més m'has posat una cançó trista.
Que es diu Change, a més, aquests canvis que de vegades poden agradar, de vegades no.
Sí, i bé, en realitat no sé si estic més trista o enfadada, no? Per això que comentaves d'aquest fet que ha tingut lloc aquests dies, d'aquesta tala de 17 exemplars de centenaris de Bella Ombra, de la plaça Llorenç Villarongra de Palma, i que, bé, que ha trasbalsat tota la ciutadania i més encara tot el veïnat del barri de la Calatrava, no? Amb uns arbres que efectivament configuraven un paisatge urbà que serà ben mal de restituir o impossible de restituir, diria, no?
Uh-huh. Podem posar a l'oient en antecedents perquè, clar, sembla com a bastant inexplicable que s'atalin uns arbres així com així. De fet, l'Ajuntament, ara explicarem, no? Ha donat també les seves motivacions, ha explicat en roda de premsa avui mateix el perquè d'aquesta decisió, així molt fonamentalment, i a tall pràcticament de titular, apel·len a la seguretat, deien que eren arbres que ja estaven en condicions bastant lamentables des del punt de vista botànic i que per això s'havien de talar, no? És aquesta l'explicació que després desenvoluparem, però anem a posant antecedents també l'oient, no? Quan arriben aquests arbres allà, en quin context estan, a quina zona de Palma, concretament?
Bé, aquests arbres els trobam a la zona d'Almorada i per marcar una mica, per dibuixar una mica aquest context, l'Ajuntament mateix, en aquesta roda de premsa que comentaves, ha explicat que aquests arbres des de 2009 patien aquesta caiguda de branques, no? Uh-huh. I que a partir de l'any 2009 i fins enguany s'ha dut a terme aquest manteniment de la població, però que hi ha hagut en aquesta mateixa espècie d'esvella ombra, hi ha hagut altres caigudes de branques que bé, segons comenten els tècnics municipals han posat en risc, o posaven en risc la població, la ciutadania. Concretament se comentava una caiguda de branques a la plaça Patins, una altra a la plaça de la Reina, en aquell vell ombra que també se va arribar a tear, i aquell concretament sí que era un arbre catalogat. Uh-huh. En el qual se va fer un tractament suposadament molt novedós que no va evitar aquesta necessitat de tala, o aquesta tala de sabre, no? A la plaça Llorenç Villaronga tenien 25 exemplars de vella ombra, exemplars centenaris, ara, si me corregeix, tenim un convidat avui
el presentam i així ja te pot corregir tranquil·lament.
Assegut a la taula avui tenim en Salva Canyís, que és paisatgista i mestre jardiner, ja hem parlat amb ell en altres ocasions.
Hem d'aclarir que també hem intentat tenir la en directe la versió de l'Ajuntament a través de l'Esten, i no ha estat possible, o no hem rebut resposta en aquest cas, no sabem si per motius d'agenda o que estan de vacances, però que aquest programa òbviament volia tenir el contrast, no? les dues versions. Uh-huh. En directe, però en Salvador com a expert paisatgista, evidentment, és una veu més que autoritzada.
I me corregies, Salva, estem a centenaris, no? El concepte de centenaris.
Crec que avui el senyor Urbano parlava de que eren dels anys 60. Uh-huh. Bueno, si mateix són arbres, tenen 50-60 anys. Uh-huh.
Que no és poca cosa.
És poc, però una fitolaca. Uh-huh. Són anys.
Uh-huh. Bé, no arribaven en el cent, però...
Des de la ignorància, Salva, te deman, no sé si se pot apuntar una mitjana d'esperança de vida, no sé si l'expressió és correcta, d'aquest tipus d'arbres o...
A veure, són arbres... De fet, la vella ombra, o ombú, mm-hmm, perquè és originària, sí, de Sud-amèrica, allà la considera una herba gegant, més que un arbre. I per què és això? Doncs perquè té uns teixits, té una estructura d'esquelet, de tronc, branques, etc, amb unes fibres molt, molt poc resistents...
Fràgils, per aventura.
Fràgils, mm-hmm, però que així mateix poden comportar estructures molt grans sense que suposin cap problema. Mm-hmm. Val? No és una fusta de roure, o de plater, o de morera, o de lledoner, no. Té unes particularitats.
Clar. Mm-hmm.
I requereix un maneig o una conservació apropiada per les seves característiques. No val el mateix xarop que se li pugui donar a un plater fent una poda de reestructuració de capçada, aplicar-la a una vella ombra perquè t'estàs tirant les pedres damunt de la teva teulada.
Clar, aquí entram un poquet en el context que jo vos demanava abans, no? Per ventura, la rada ha estat no tractar-los bé, diguem, abans. No arribar fins al punt d'haver-los de talar, sinó evitar-ho amb un tractament diferent. Demant.
Sí, clar, aquí ve la gestió de seguretat urbana, és cosa de 4 anys, ni molt manco, i efectivament s'ha apuntat a una sèrie d'intervencions que s'han duit a terme en els darrers anys, concretament, que passava per aquesta tala, que mos explicarà molt millor en Salva, que és una tala de reestructuració de Sabre, i que tot i així no ha evitat que l'any 2023, per exemple, ja s'atessin 5 exemplars d'aquest vell ombre, que també va ser una actuació ben polèmica, que va dur una mesura cautelar mitjançant la qual se va aturar temporalment aquesta tala, però finalment la resolució del jutjat va justificar la situació i l'actuació i se va procedir a la tala d'aquests exemplars que l'Ajuntament tilla que tenien més risc, no? Clar, jo això sí que li volia demanar en Salva que mos aclarís que vol dir exactament, no? Quan l'administració afirma que un arbre urbà és de risc, que vol dir en termes tècnics?
Em ve al cap una anècdota del títol d'una ponència d'un company fa, crec que 20 o 25 anys, especialista en arboricultura, que es deia de la gestió del risc al risc de la gestió. Mm-hmm. Val? Per tant, si tu bases el maneig o la conservació de l'arbrat donant prioritat sempre en els paràmetres de risc, no tindràs mai arbres madurs en una ciutat. Sempre tindràs una població jove, mai tindràs arbres vells. Partint de que el risc zero no existeix. Però és que no existeix, diria que en cap activitat que hi pugui haver sobre el planeta. És a dir, un cirurgià, per millor que sigui, fa una intervenció, hi ha un risc. Tu condueixes amb unes mesures de seguretat i senyalització perfectes i tens un risc. L'arbrat té un risc. Llavors, cal diferenciar el risc de caiguda, de volcar completament l'arbre o de partir i caure, uh-huh, i ara un risc de trencament de branques o de part de l'estructura. Llavors, per què cauen les branques d'un arbre? O sigui, nosaltres no podem controlar una tormenta de 100 km hora de vent o de 80. I és una estratègia que tenen algunes espècies desprendre's de les parts més primes com a efecte d'aquest vent i de... No? Les palmeres a vegades perden fulles, es pleguen, però és una manera d'amortiguar l'impacte del vent sense caure tot l'exemplar, no? Aquí nosaltres no hi podem fer res, l'únic que podem fer és tancar la zona i dir a partir de 80 km hora no s'entra en aquest parc o no s'entra en aquesta plaça o es fa la gestió que sigui. En el cas de la vella ombra, si li cauen branques al mes d'agost, dubto que sigui per un temporal. A més, les branques et poden caure a la 1 del migdia amb 39 graus i un horatge finíssim. Uh-huh. I per què cauen en aquest moment? Com passa amb els oms, o com passa amb polls, o passa amb altres arbres, que són molt flexibles, però de fusta tova, i d'entorns, bàsicament, de ribera, o d'una pluviometria relativament alta. Val? Doncs és que perden elasticitat en els teixits. Es deshidraten, i aquesta flexibilitat que dona una fusta que no és tan dura, que fa que es pugui doblegar, es pugui moure, al perdre hidratació als teixits, es trenca i cau. Això és un dels factors. I l'altre, aquests dos són els principals, eh? Després hi pot haver plagues, hi pot haver coses molt puntuals, sí, però si tu vens d'una poda de reestructuració de capçada que ha reduït un terç del volum de la capçada i ha generat ferides d'unes certes dimensions, que en el cas de la fitolaca s'agreuja, uh-huh, per la seva capacitat mínima de compartimentació, no de cicatrització, els arbres no cicatritzen, fa que tu aquell any i el següent no tinguis problemes, perquè hauran sortit uns brots epicòrnics en el punt de tall joves, prims, d'un metro, l'any següent de dos, uh-huh, flexibles, hi-hi-ha-ha, no passa res. Però al cap de 5-6 anys, aquests brots epicòrnics passen a tenir 10-15 centímetres de diàmetre sobre un punt de recolzament d'una estructura dèbil, perquè no estan units a nivell arquitectural en el mateix creixement tronc-branca. Han sortit de nou. Són eixos nous, són unitats de creixement noves que no tenen res a veure amb la unitat arbre. Uh-huh. I van pel seu vent. Lluiten entre ells a veure qui pot tornar, sí, sí, a agafar el protagonisme. I això és el que es trenca i cau. Llavors, si tu en el fitalaca li fas ferides de més de 10 centímetres, és que t'estàs crucificant. A no ser que passis a una poda que es diu amb caps de gat, que és una poda que es redueixen totes les branques petites, molt, i no hi ha estructura de branques, és a dir, es queda l'esquelet, i això es fa amb altres, amb salzes, es fa amb moreres, es fa amb altres tipus d'arbres de creixement ràpid, i tu cada any o cada dos anys aquelles branques les lleves completament i torna a començar el cicle. D'aquesta manera, si cau una branca de dos anys sobre qualcú, el dany que pot fer és mínim, sí, és mínim, més l'ensurt que la ferida. Però clar, si tu deixes passar 5-6 anys després d'una poda de reestructuració de capçada, la capçada ha recuperat part del seu volum i aquelles branques ja no són de dos anys, són de 6 i pesen més i estan assentades sobre un punt feble. Fa vent, cauen. Es deshidraten a l'estiu, es trenquen, cauen. Si a més hi ha l'efecte diana, perquè el risc existeix si hi ha diana. Si no hi ha diana, no hi ha risc. Què vol dir això? Si tu tens una parada de bus davall d'un arbre, tens una diana. Si tens un banc, tens una diana. Si tens un aparcament, tens una diana.
Clar, parades de buses, Cristina, ja no n'hi ha. Evidentment és una plaça no. que és de caire peatonal, diguem. Sí. No hi ha no, circulació de vehicles, que jo sàpiga.
Bueno, sí, bueno, de circulació de vehicles, de manteniment...
De fire. Això, per una banda, bancs, jo és que tampoc conec...
Bancs n'hi ha, hi ha parades de aparcaments de bicicletes. Mm-hmm. Però bé,
tot
en
això
tot
s'ha de
cas,
tenir en compte.
Sí, però en tot cas, sí que bé, xerrava ja en Salva com de mantenir aquestes àrees de seguretat, no? Que això també era una cosa que s'estava comentant.
És el sentit del comentari.
Exacte, i hi ha un punt que s'ha comentat a la roda de premsa, que a mi m'ha fet especialment gràcia, que sí que s'havia demanat com s'aïllament d'una sèrie d'exemplars d'arbres a través de vallat, no? Perquè se poguessin mantenir aquests arbres i efectivament reduir o eliminar aquest efecte diana, aquestes dianes que comentaven en Salvador. No? Però, clar, la resposta que se donaven a això era que no se podien ballar a zones d'arbrat perquè tot d'una que se ballava en aquestes zones, apareixia algú dormint en aquestes zones ballades. A mi això m'ha fet posar els pèls de punta una altra vegada, no? Amb el fet aquest de que si seguim gestionant la ciutat pensant en, per exemple, en les persones sense sostre que se podran tombar-se a dormir a un ballat d'un arbre, no m'apareix la millor gestió del món, no? Igual que també se comentava que apareixien persones dormint en els parcs infantils. Bé, això és un altre problema, no estem xerrant d'aïllar arbres, sinó ja estem xerrant d'un problema social que ja s'ha de gestionar d'una altra manera i que en cap cas pot condicionar estallar o no uns arbres. No?
Clar, demanava jo per la prevenció, en Salva ja ha contestat i ha donat exemples de que per aventura no s'ha fet correctament, han de dir que l'Ajuntament en aquesta roda de premsa ha dit assegurat i cita textualment, havien recibido con anterioridad todos los tratamientos disponibles per evitar la tala, i així mateix recorda que els exemplars presentaven numerosas podredumbres, cavidades con humedades, muñones y heridas profundas. O sigui que si ho aplicàssim a, diguem, a l'anatomia humana, estaríem parlant d'un malalt ja ferit de mort, en aquest cas.
Clar, però això és un mal que no ve d'ahir.
No ve
d'ahir ni d'abans d'ahir. No? Efectivament, és una gestió que ve de molt més enrere i que, per tant, s'haurien de reclamar responsabilitats i s'hauria d'estudiar molt bé una estratègia que, vaja, el meu punt de vista, des de l'ignorància, no existeix, aquesta gestió de cerbrat urbà, una bona gestió de cerbrat urbà, que permeti que, bé, doncs que quan s'ha de talar un arbre o s'ha de substituir un exemplar, se pugui fer, però que no dugui unes conseqüències com aquesta tala massiva, com hi va haver fa poc també aquí de vora la ràdio. Ara no sé el nom, mai me surt el nom d'aquest carrer, però em van xerrar també. No?
Salva, clar, jo tinc una altra pregunta, supos, imagino, no sé, per sentit comú, que l'arbre urbà, diguem, està sotmès a, diguem, a més potencials agressions que l'arbre que no és urbà, no? Porució, la interacció humana, els cans, arrossegadors, mateix, no? No sé.
Bueno, l'arbre urbà està en el lloc menys indicat que podria estar. Val? Partim d'aquí, sobretot si xerrem d'arbrat d'alineació. I ara, alineació vol dir en vials,
sí,
no?
Sí, sí,
en
sí,
parcs o en places on l'espai pot ser més generós, doncs és diferent, no?
Claro.
No hi ha façanes, no hi ha competència, no hi ha semàfors, no hi ha fanals, no hi ha moltes altres coses. Des del punt en què jo he aparcat fins aquí, dic, ara faré un exercici d'observació.
Hem de recordar als oients, per si no es situen, que estem en el polígon de Llevant de Palma, a pocs metres, relativament per metres de la façana marítima, no pròpiament en el centre, sinó en una zona un poquet més radial, bueno, que va començar a créixer aquí a ciutat fa ja moltes dècades. Perdona, Sol.
He vist escocells, sí, en castellà, al Corque, sí, de 50 per 50 centímetres amb un arbre de dins,
sí,
tot pavimentat al voltant. En carrers del Nou Llevant, una zona relativament urbanitzada no fa massa temps, escocells de 80 per 120. M'he trobat un poll, un populus trèmula, amb tot el voral aixecat, el panot aixecat, generant una situació de risc, no per l'arbre, sinó per qui passa. Llavors penso, bueno, clar, si, com no volem tenir problemes amb l'arbrat, sí, el tractem d'aquesta manera. I si després resulta que hem de passar un servei i obrim una psiqui de 1,50 m per 50 a 1 m del tronc i ens carreguem el 50% del sistema radicular. Després tapem, l'arbre està bé a dalt, no té ferides, no hi ha risc. Recordeu quan es va posar la brossa, aquesta famosa brossa pneumàtica en el centre de Palma, que tenia que anar per succió? Doncs bé, un costat de la Rambla, arran dels platers, del voral, del que és, vam obrir una psiqui, de dalt de baix, van carregar tot el sistema radicular, el 50% del sistema. Sort que són platers, que el plater és una bèstia que ho aguanta tot. I no n'ha caigut cap. Però en una altra situació hauríem de veure què hauria passat.
Clar, no sé com fer-te la pregunta, perquè pràcticament estàs contestant davant la letra. O sigui, ens entestam en posar arbres allà on tanmateix serà molt difícil que prosperin, i si no és en aquestes vies, en aquests carrers, en aquestes places on els arbres tenen mala cabuda, on hem de ficar els arbres perquè hi hagi pulmons verds a una ciutat com es parla, les seves dimensions?
Els arbres poden estar en llocs molt hostils per l'arbre, com pot ser una vorera d'un carrer.
Una avinguda,
no?
Sí.
On hi ha reverberació. Sí. Sempre i quan tu, els seleccionis bé, tris un arbre adequat pel lloc, en quant a creixement, en quant a espècie, en quant a adaptabilitat. Clar. He sentit a xerrada espècies autòctones per arbrat viari. Ho sento, però les autòctones avui en dia està més que provat que no són les més recomanables per usar amb arbrat viari. Primera, perquè són les que generen més al·lèrgies, tant si és alzina com si és olivera, com lledoner, o millor salva. I segona, són lents. Necessitem arbres que creixin ràpid i facin ombra aviat. Per tant, ens hem d'anar a arbres més de clima subtropical o sabanoide, preparats per créixer en unes mínimes condicions molt més ràpid que els autòctons. I, a més, amb floracions més grans, amb un pol·len que no sigui problemàtic per la gent que té al·lèrgies, etcètera, etcètera. I s'ha de preparar el que hi ha baix, el que no veiem. És a dir, ens pensem que en un forat d'un metro cúbic posem allà un plater de 20-25 que val un disbarat de dobbers i que allò, d'aquí 20 anys, haurà crescut i serà una meravella. Home, no. Hem parlat de, en el cas de la plaça aquesta, precisament, és un paradigma a favor de l'espai de l'arbre. És a dir, aquestes fidolaques es devien sembrar en un moment en què dalt Morada era terra, o sigui, era terra compactada, allò. Aquell espai, devien passar en carro o devien passar amb vehicles molt antics i gent caminant. Dubto que hi hagi un paviment allà fa 60 anys. Allà hi va haver una modificació urbanística, es van configurar uns espais i es van posar uns arbres allà. Els arbres ja hi eren quan es va modificar la pell superficial de l'espai.
Cristina, hem d'anar acabant. Suposo que tens algun comentari més, alguna pregunta per en Salva?
Bé, sí, un poc com una com a darrera així pregunta, perquè clar, s'està xerrant fins i tot de possible delicte ambiental, no? S'està estudiant si, uh-huh, si això podria arribar a ser un delicte ambiental, no? En tota aquesta informació que tenim disponible, en tota la que se mos està donant o se que se mos ha donat o no des de l'Ajuntament, creus realment que aquesta tala era inevitable o estan davant d'això, davant d'un fracàs de dècades de gestió de Cerbrat que s'ha hagut d'acabar resolent d'aquesta manera més d'aquesta manera dràstica, no?
Jo penso que no és un tema de fons, sinó és un tema de formes, val? Perquè qui coneix una vella ombra i l'ha de gestionar sap que si està en un emplaçament heredat és un element vegetal complicat de gestionar, no només perquè cauen branques, sinó perquè fa uns fruits que embruten, etc. Però d'aquí a fer-se com s'ha fet, hi ha la nit i el dia. Perquè si des de 2009 donàvem problemes, tu no presentes un PowerPoint amb un Photoshop bastant de passa tu. Per què no es va presentar la proposta d'alternativa d'espai anys enrere, quan es va detectar? Mira, anirem cap aquí, eh? Els anirem substituint periòdicament, i això serà així, ampliarem, despavimentarem perquè hi hagi més espai, entens? És tot, els fets reals que són els que són. I ho penses que es pugui fer d'una altra manera.
Hem intentat, disculpa.
No, t'ava demanar si hi havia qualque exemple de gestió de Cerbrat urbà, una ciutat que puguem emmirallar o puguem fins i tot copiar, jo sempre ho dic, no? Per favor, copiem coses, no?
Sí, hem de sortir de les Illes Balears, sí, òbviament, hem de sortir. Hi ha ciutats que han fet les coses molt bé. Com pot ser Vitòria, com pot ser... No, però Terrassa, algunes zones de Barcelona, algunes zones de Barcelona...
No, però està bé, si Vitòria és exemple... Municipis
de l'àrea metropolitana, molts. Reus, que és una ciutat castellà que de turística no en té res. És a dir, hi ha llocs que es fan coses bé amb l'arbrat. Es xerrava del substrat estructural en un espai on hi ha quantitat d'espai. No, el substrat estructural és per posar davall de les voreres quan s'ha de pavimentar. O sigui...
Idò, hem intentat aportar una mica de llum en aquesta polèmica, aquest episodi, per deixar un poquet d'aquest llum al manco sobre la taula. Dic que el mateix Ajuntament ha dit que ja treballa en replantar la zona i que ha anunciat que hi haurà 20 nous exemplars. 65.000 euros, se plantaran 6 moreres, 4 ausines, 6 xipressos tòtem i una ceiba, que no sé exactament quin espècie és.
És una de les que també hi ha baix, aquests que tenen el tronc amb punxes. El xiprer, per l'al·lèrgia, és ideal.
No hi ha molts, no? A Palma, de xipressos.
No n'hi ha... Bueno, en els Jardins de la Misericòrdia n'hi ha un parell, per exemple... Sí.
I per fer ombra tampoc és l'arbre més adequat.
No, tampoc és meravellós. I bé, i esperem que se faci, perquè en alguns d'aquests 5 que se van entelar en el 2023 també s'havien de replantar i s'han replantat amb llambordins. Per tant, esperem que això passi.
Salva Canyís, moltíssimes gràcies per acostar-te a la ràdio pública de les Illes Balears i donar la teva opinió d'expert. Moltes gràcies
a l'altre.
Cristina, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Vinga, bon... Què ve ara?
Bones festes.
Bon Nadal, no?
Sí,
bon Nadal.
Sí.
Molt d'anys, en tot cas. 6:31, una pausa i parlant de llibres.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanet.
Continuem a l'Aviador, avui a la Galerada, segon episodi dedicat a la figura de Jesús.
Va arribar seguint un rastre, un matí de primavera. Una idea que m'espanta, jo la feia passatgera. És difusa la frontera, jo que tinc la pell tan fina.
I sí, parlant de llibres, parlant de Galerada, parlam amb Maria Cuanet. Com estàs, Maria?
Molt bé, i tu, Rafael?
Molt bé. Com dues aquestes prefestes?
Bé, bé, és veritat. Jo no m'en dono molt compte que és Nadal, a part de que la llibreria està més animada.
Ah, que bé.
Sí, i a partir de demà, no? És quan comencen els sopars i això, per això.
Sí, fas pinta de no celebrar així de manera molt eufòrica, no? O bé, sí, o sí t'agraden?
M'agrada, és Nadal, sí que m'agrada. Sí. Però bé, tampoc
no tens un sentiment així que t'adoni.
Bueno, més que res, retrobar-se, és a dir, reunir-se a la família amb una ocasió especial, no? Amb un propòsit. Sí, m'agrada, però tampoc.
Molt bé, i per exemple, llegir sobre Jesús, o a propòsit de Jesús, o utilitzant aquesta figura que evidentment ha generat moltíssima ficció, i a més de grans noms de la literatura, no? Sí, avui tenim aquí dos premis Nobel, així.
Clar.
Se m'acaba de... Bueno, a cap de caure, no? Que tenim en Saramago i en Cozzi, dos premis Nobel a més de les darreres dècades.
Sí.
I després un altre que no és premi Nobel, però que està molt divertit,
bueno,
no?
Exacte, sí, que té tots els nostres reconeixements.
Sí,
i la setmana passada no eren premis Nobel, recordem que eren Amelie Nothomb, Biancolto i Vint, però...
Que podrien ser tots dos.
No? Exacte, sí. Sí, és... Justament això, ja fa relativament poc, fa uns anys, que em vaig adonar compte que hi havia literatura de gent que jo admirava entorn a Jesús, i en part per això també vaig pensar en aquest personatge.
Molt bé.
Ah, genial.
I de què començam? Per Saramago?
Per Saramago, sí. Sí. Avui xerrarem de El Evangelio según Jesucristo, d'en José Saramago, i després un que se diu El asombroso viaje de Pomponio Flato, d'en Eduardo Mendoza, que va en una altra línia, però que també va bé per sa secció. El Evangelio según Jesucristo... Per mi ets la meva porta d'entrada en Saramago. És una porta que deix ben oberta.
I per què no? Ah, és de la porta d'entrada i no has passat d'aquí de moment.
Encara no. No. La deix ben oberta. Bé, és un evangeli, tal qual com diu, i tota sa veu de sa narrativa és totalment com a d'evangeli. Jo venc aquí a contar-vos això, no? És molt original, jo m'imagino que bastant provocador per la gent, o per la part de l'Església més conservadora. I coneixem un Jesús que viu marcadíssim pel fet de que la nit que hi va néixer se va escapar de la matança dels bebès de part d'Herodes, no? Que en realitat era una matança que anava totalment dedicada a eliminar-lo a ell. Però com que, segons l'Evangelio según Jesucristo, per casualitat, en Josep, son pare, sent uns soldats que avui faran això, aconsegueix amagar la seva família, però això després el tortura durant tot el reste de la seva vida, perquè pensa, per què vaig amagar la meva família i no vaig avisar els altres perquè se salvessin, no? Etcètera, etcètera. I aquesta culpa la traspassa també a Jesús. Jesús tarda molt en descobrir aquest fet i aquesta culpa que atormentava son pare. I bé, a partir d'aquí descobrim tota una història de Jesús totalment diferent de les que han conegut. En aquesta història Josep és mort crucificat juntament amb molta altra gent que això la causa de la mort de Josep crec que és algo un poc que queda ja ambigu, no? En general dins història.
Sí, Josep, tot Josep.
Tot Josep ambigu. És ambigu,
sí,
exacte.
Un personatge que
és
secundari.
Secundari total. I d'aquí té molta importància, perquè sobretot en el principi té aquest dilema moral tan gran, o sigui, i finalment la seva mort és totalment estúpida, és com ja crucifiquen un munt a la vegada, i ell és un d'ells. I bé, i Jesús també pues, un moment donat se'n va de casa seva, se separa de sa mare, molt en amistat amb sa mare, és una relació molt poc plàcida, i res, pues, i coneix a Déu. I Déu resulta ser... Coneix primer el diable, de fet, i després coneix a Déu, i Déu resulta ser un ésser molt dolent, molt d'ego i maquiavèlic. I un poc per... Crec que és final, que no és cap spoiler, perquè tots sabem com acaba la vida de Jesús... reflexa molt bé aquesta mirada. Sí, puc llegir un tros?
I tant.
I de Jesús ja estava amunt sa creu i diu: Jesús muere y ya va dejando la vida, cuando de pronto el cielo se abre de par en par por encima de su cabeza y Dios aparece, vestido como estuvo en la barca, perquè hi ha un moment donat que se troba amb ella una barca, y su voz resuena por toda la tierra diciendo: tú eres mi hijo muy amado, en ti pongo toda mi complacencia. Entonces comprendió Jesús que vino traído al engaño como se lleva al cordero al sacrificio, que su vida fue trazada desde el principio de los principios para morir así, y trayéndole la memoria el río de sangre y de sufrimiento que de su lado nacerá e inundará toda la tierra, clamó al cielo abierto donde Dios sonreía: hombres, perdonadle porque él no sabe lo que hizo. Justo es en revés, ¿no?
Son Jelly... Sí, sí. Perdona, senyor, perquè no sabe lo que hace, i és, aquí és al
revés.
Exacte.
Que demana, sí, i només aquest tros crec que reflexa molt bé el que és l'Evangelio según Jesucristo.
Molt bé, alta literatura, a més, no? Saramago sempre és com molt fluid, és que
sí.
No, d'aquesta novel·la és que no pots deixar.
No la pot deixar. També és una literatura molt atapeïda, no? Mm-hmm. Com passen moltes coses, no hi ha guions pels diàlegs, els diàlegs és una com a línia. I també em feia gràcia... que la setmana passada vam tenir un llibre que és Set, d'en Amélie Nothomb, que tot és llibre, tot i que no és molt llarg, és des del judici fins a sa mort, uh-huh. I aquí de judici fins a sa mort són 4 o 5 pàgines.
L'interessant està abans.
L'interessant està abans, sí, en tot aquest Jesús desconegut.
Molt bé, José Saramago, anem a Mendoza o passant per Coetzi?
Primer per Coetzi.
Si Saramago va escriure, se podria dir una alegoria, no? sobre Jesús, aquí l'alegoria transmuta, canvia per ironia, és la... bueno, és una trilogia, en Coetzi va fer dues, Infància, Juventud i Verano, i aquesta sobre Jesús, que és en català La infantesa de Jesús, Els dies escolars de Jesús, que és aquest que hem duit mm-hmm. avui, i La mort de Jesús. Jo parlaré en general de la trilogia perquè Jesús bueno, ja neix com un al·lot bastant rebel, bastant, bueno, fins i tot maleducat, amb el seu son i les seves frustracions, bueno, bastant punky, fins i tot, mm-hmm. superbi. Jo crec que s'assembla més al Jesús que va fer amb Pasolini, no? Aquell mm-hmm. Jesús que era més salvatge, més
sí.
que aquest alegori, no, d'en Saramago,
per exemple. Més subversiu, no?
Sí, més subversiu. Després, bueno, és ballarí, se li dona bé, fa carrera amb això, després passa una sèrie de coses a través dels tres llibres mm-hmm. que li podien passar a... bueno, pràcticament de qualsevol jove, diguem, que del món occidental avui en dia, i no contarem el final, però bueno, ja vos podeu imaginar que aquí és un punt d'unió, que també té una mort prematura, no? Massa jove per morir, i és un poquet el trànsit que fa en Coetzi, que utilitza més el nom com a lo que seria en cinema un MacGuffin, o sigui, és, uh-huh. és per dur-te precisament a l'univers de la Bíblia, perquè tu uh-huh. Però no... Se diu David, el protagonista, no?
Bueno, també...
No, sí, però,
diuen
però...
que Jesús ve... Clar. No és fill del rei David.
Ai, sí, però que sí, es no, diu però... els dies escolars de Jesús, la mort de Jesús, tal de Jesús, uh-huh. però que Jesús però com no. a tal no és un personatge, ni apareix
Entenc.
Cap personatge que es
Entenc,
digui
Entenc.
Que es digui Jesús, no? Com a curiositat te diré que jo no me'n recordo per per què i tampoc he tingut temps de cercar-ho, però en Cozzi va ordenar que s'ho publicàs primer la traducció d'espanyol que la pròpia, que l'original.
Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, mira,
de l'amor de Jesús, n'estic parlant.
Que curiós.
I he triat una frase que diu en Simon, que és el pare d'en David, en aquesta trilogia, diu: "Todos están convencidos de que David o David tenía un mensaje para nosotros, pero nadie sabe qué es." I la responde Dimitri, que és un personatge així com a Dostoyevskià, que a la novel·la dice: "Tal vez el mismo David era el mensaje." Mm-hmm. I és un poquet, bueno, pues jugant molt a la metàfora, i és vera que si no posa Jesús en el títol tu haguessis trobat tant de paral·lelismes? Segurament no massa.
Segurament no.
Però aquí està també la màgia de la literatura.
Clar, clar, clar. I a quina època passa, per situar-me?
Pues, bueno, segle XX avançat, vull dir, segona meitat.
Sí. Molt bé, que interessant, gràcies.
Gràcies pel teu comentari. I acabem amb
tot. No. I d'acabar amb un toc d'humor, que és El asombroso viaje de Pomponio Flato, d'en Eduardo Mendoza, on Jesús és un personatge secundari, però que important dins la trama. Bé, Mendoza, com sabem, és humor, és caricatura, és desastre en el bon sentit. Conec una persona que només llegeix Eduardo Mendoza.
Sí? Ostres, l'hem de dur.
Sí,
perquè podíem encetar així com una... No importa que sigui una sèrie, diguem, amb una periodicitat molt concreta, però que de tant en tant vengui gent que tingui alguna especialitat. No?
Val, sí, m'ha semblat.
Jo, per exemple, només llegeix en francès. Va, molt bé. O jo només llegeix de Mendoza, que me sembla molt curiós, per favor,
sí,
que vengui.
Val, li proposaré.
Esa persona.
Li proposaré. I estem situats en el segle primer, de la nostra era, però diríem un poc abans, perquè realment Jesús és un xalín de 10 anys o així en aquest relat. Però el nostre personatge protagonista és en Pomponio Flato, que és un romà, un ciutadà romà, que viatja per tots els confins de l'imperi romà perquè cerca unes aigües que li donaran la sabidoria i la salut i tot. Bueno, pues provant aigües, el que li passa és que té una infecció intestinal increïble i li va de ventre tot el temps. I va de ventre i té gasos i de tot. Per tant, ja això és el nostre personatge, no? Una persona així,
molt
tocada,
bé.
Pobre. I amb una d'aquestes que aterritza a Nazaret i en aquest viatge hi ha un nin, que és en Jesús, li demana ajuda perquè han condemnat a mort, a la creu, a son pare, que és el fuster, en Josep, l'han condemnat a la creu perquè l'acusen d'haver matat un dels grans senyors de Nazaret. Li demanen a en Pomponio Flato això, que l'ajudi a resoldre el crim. I per tant, anem amb en Pomponio Flato, que acompanya en Jesús, i clar, com que tots sabem qui és Jesús, tots els comentaris són molt,
molt divertits.
Molt divertits,
passen per el filtre, no? De la...
Exacte. De fet, per mi, que acaba dient...
M'agrada com malmenes els llibres amb això.
No, aquest se m'ha banyat. Aquest se m'ha banyat i és terrible.
Allò, els llibres viscuts m'atreuen bastant.
Sí, sí, però aquest se m'ha banyat.
Sí, potser es passa un passat de rosca.
Sí, així acaba, que tampoc és spoiler, però per veure la ironia d'aquest llibre. Condenado a permanecer no sé por cuánto tiempo en esta tierra ignota, donde reina un frío terrible y la noche es continua, recuerdo a veces los hechos de que fui testigo en Galilea y me pregunto si realmente ocurrieron o si fueron fruto de la fantasía morbosa producida por mi enfermedad. Sea lo que sea, en definitiva poco importa, porque solo esto tengo por cierto, que dentro de unos años será como si nada hubiera existido y nadie se acordará de Jesús, María y José, como nadie se acordará de mí ni de ti, Fabio, pues todo decae, desaparece y se pierde en el olvido, sabe, salvo la grandeza inmarcesible de Roma.
Qué bien.
Todo se habrá olvidado. I aquí estem, encara bueno, xavant d'ells.
Sí, un poquet de nihilisme, sembla.
Està bé, sí, sí. I és una carta, aquest llibre. És una carta d'en Pomponio Flato, amb Fabio, un amic seu, per explicar-li els seus periples.
Molt bé, que bé. I donem per acabada el serial sobre Jesús?
Donem per acabat.
Les portes, sí, sí, del seu naixement.
Exacte. Demà vespre celebrem aquest naixement.
Ve el món, no?
Coincidint amb el solstici. Però mirar, t'ho faré una pregunta. Per què, si realment no, el naixement de Jesús substitueix la festa pagana del solstici, segons diuen, per què dia 24 i no dia 21, que és el solstici?
Sí, jo també, bueno, m'ho he demanat perquè se demana molt desperts, no? I molta gent, en general, sí. Aquestes coses, aquestes convencions, segurament, ara per aventura ho he llegit o no, però segurament té una raó econòmica, com gairebé tot.
Com quasi tot, exacte.
Segurament té una raó econòmica que té. Però...
Sí. Bueno, ja ens ho pregunta i ja...
Però sí, ja intentarem respondre.
Total, són els dies més curts, això segur.
Això segur. Idò, la setmana que ve fem un resum, no?, de l'any, d'això que ha estat...
Sí, sí.
Un resum personal, sempre volem, no?
Personal, bé, pensava demanar a vària gent quin era el seu llibre preferit.
Sí, ho
vàrem
fer ja, no?
Sí.
Amb el sentit de les llibreries.
Exacte.
Ho poden fer.
Que així jo no xerraré tant.
He triat, bueno, per el títol, per el nom del grup i perquè feia temps que no l'escoltava, no sé si coneixes a Jesus and Mary Chain, la banda.
No.
I d'escolta, jo crec que t'agradaran. Val?
Super.
I de vinga, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, bones festes.
El Nadal més màgic a Ivetres.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I de repte, final del programa, ara en Marga Cifra, el control tècnic, cada dimarts sabó que acabam l'aviador entrant un espai de llibres. Avui la nostra tria és a Drac Màgic, a Palma. Laia Alegret, com estàs?
Hola, bones. Un poc cansada, però contenta.
Cansada per el ritme habitual de les festes o cansada també perquè, bé, la campanya de Nadal... Diria sí, jo que afortunadament se nota també les llibreries.
Exacte, sí, per això. Sí, tenim sort de notar-la i molt, i són dies intensos.
S'estan comprant, ja pots calcular o tens alguna intuïció de si més llibres que altres anys, igual, més o manco?
No, sóc molt dolenta amb números. Ja. Jo crec que més o manco com cada any. Sempre hi ha... El llibre sempre és un gran regal, un gran recurs per tota la família, per gent de totes les edats, i es nota molt aquests dies, la veritat.
Què s'està comprant, què s'està regalant?
Ui, de tot, però no sé, potser un dels títols a destacar seria La península de les cases vacies, que ja porta un recorregut llarg, però ha tingut ara com un altre repunt, no? I no sé, seria un dels destacats, però la veritat és que molt i de tot.
Qualque clàssic que hagi revifat de vegades una pel·lícula, una obra de teatre, qualque esdeveniment fa que, jo què sé, Guerra i Pau de cop i volta se torni a comprar moltíssim. Estic inventant, eh?
Sí,
no sé si enguany tenim...
Sí, na Jane Austen, que és el... No sé de quants aniversaris, ja no ho sé. I la veritat és que, clar, s'han tret edicions guapíssimes de totes les seves obres i i és un dels que està estirant bastant. Però la veritat és que tots els clàssics, també per Nadal, és un clàssic, regalar clàssics, no? I també és veritat que ve de gust amb el temps que fa, doncs, llegir, no sé, una bona novel·la victoriana.
Home, això sempre. Si te deman, Laia, pels descobriments que has fet el 2025, qualque autor, autora, qualque novel·la o assaig, el que sigui,
sí,
que tinguis...
Sí, jo de les darreres que m'ha agradat moltíssim és Fox, d'Anna Joyce i Carol Oates, que jo no sé ja si n'havia xerrat, però crec que és dels... O sigui, a l'autora no l'he descobert amb aquest llibre, però crec que és dels que més m'ha agradat d'ella. És un llibre que m'ha deixat encantadíssima, un totxo de, no sé, de 700 pàgines que passa amb... que te'l menges en 3 dies i no el pots deixar estar. I jo crec que és un dels millors llibres que he llegit darrerament.
Què recomanaries a part de Fox?
Doncs, per exemple, el Comeràs Flores, que ara també és un llibre que se n'està xerrant moltíssim, hi ha molt de hype, però bueno, està molt bé, és una novel·la que està molt bé, molt, molt bona de llegir, explica una història molt dura, però això, molt xula i molt actual. O L'Encantado Bingo, de Nalana Corujo, que també ens porta una altra vegada a les Canàries, així com Panza de Burro, en el seu moment...
Que
va estirar molt a moltíssima gent, doncs aquesta és una mica com que n'agafa l'estela, sense tenir res a veure la història, però també seria un altre dels top a recomanar. I sempre anant a les que mai fallen, no? Com serien na Mariana Enríquez o na Úrsula Leguín, que són les marques de la casa.
Totalment. Per literatura més infantil, diguem-ne més, aprofitant que Drac Màgic està com a especialitzat, que recomanaries així que a tall de novetat o qualque clàssic, si vols, no? També s'acosta Pare Noel, que és una tradició més contemporània, diguem, però que hi és, i evidentment els Reis.
Sí, tant i tant. Mira, a Blacky Books ha tret una col·lecció nova que es diu Agatha Crispy, que per així per primers lectors, entre 5 i 7 anys, quan són més petitons per llegir-ho amb ells i ja quan comencen a llegir sols i soles, doncs està molt bé, que són com casos de misteri, és un llibre molt il·lustrat amb poquet text, que va plantejant aquesta investigadora, que va enfrontant-se a diferents casos a resoldre, i la veritat és que és molt divertit per llegir en família. Aquesta seria una de les nostres apostes, i si no, un clàssic, per exemple, l'àlbum il·lustrat del Pare Noel, d'en Raymond Briggs, que també està a Blacky Books, per cert, que és una preciositat, que és un Pare Noel una mica típic, perquè és molt... ara em surt en castellà, molt grunyon.
Sí.
Bé, és un personatge molt, molt tendre i és un àlbum molt bonic.
Laia, s'acosta, és a tocar, de fet, el 2026 i són any, o és un any, Blai Bonet i Joan Alcover, ni més ni manco. S'esperen reedicions, pòsies completes, acaba de sortir una mena de pòsia completa, bueno, crítica, se l'ha posat aquesta etiqueta per part d'un autor a cura d'un autor català, de Joan Alcover estic parlant. No sé si ja saps que arribaran Blai Bonet i Joan Alcover, diguem, aprofitant d'aquests aniversaris.
Segur, de fet, a l'Alcover l'estem esperant, perquè encara no l'hem pogut tenir a les mans, i segur que n'hi haurà molts més al llarg de l'any, i a part d'actes diferents i d'homenatges, perquè, clar, són dos centenaris a celebrar com toca. Però sí, segur que l'any vendrà carregat.
Idò, vendrà carregat de llibres, de bones lectures, d'alta literatura, de literatura més alternativa, i tot això contarem també entrant a Drac Màgic. Laia Alegret, ja saps que és de les nostres llibreries de referència. O sigui, que acabis bé el 2025, que comencis millor encara el 2026, i salut i llibres.
Moltes gràcies, salut i llibres, i bona lectura a tothom.
Vinga.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía, ya lo estaba...
Se van confirmant artistes que formaran part del cartell del Mallorca Live 2026 i paral·lelament del cicle Es Jardí, que té lloc en les setmanes posteriors. Un d'aquests noms és el de Nivan Ferreiro, el qual ja escoltam. Aturà dia 24 de juliol en el marc de la seva gira Hoy por Ayer serà el mateix recinte del Mallorca Live. Tornador és un dels temes més icònics del cantant gallec i amb aquest acabant per avui. Ja sabeu que la vida torna demà a les 6. Miquel Àngel Fiol ha estat al control tècnic i a les 7 ja sabeu que arriben les notícies.
Mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque siga suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse?